Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Estàvem passant consulta privada, cadascú amb les seves coses.
Ja convé.
Però això no, ara no. Deixarem la consulta privada de banda, hem aprofitat, l'hem abasegat
a preguntes. Però hi ha molta gent encostipada, aniria bé per tothom.
Però ara aquesta qüestió la tractarem en el desenvolupament, en el decurs de la conversa. Bé, entrem en matèria. Als països rics, les malalties provocades pels medicaments són ja la tercera causa de mort per darrere dels infarts i el càncer. Només a la Unió Europea s'estima que les reaccions adverses als medicaments causen cada any a prop de 200.000 morts. Bé, aquestes... Bé, aquestes dades les hem llegit a un llibre que s'acaba de publicar que porta per títol Medicamentos que maten y crimen organizado. Està escrit pel metge danès Peter Z. Godzet. Aquest expert assegura que les farmacèutiques han corromput el sistema per enriquir-se a costa de la nostra salut. Bé, avui volem parlar d'aquest llibre amb el doctor Joan Ramon Laporte, que escriu el pròleg i és director de la Fundació Institut Català de Farmacologia i catedràtic de farmacologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. I per desenvolupar aquesta conversa també ens acompanya la Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, doctor Laporte, abans de res, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Home, és molt fort, trobo, un títol d'un llibre que porti el títol Medicamentos que maten. Ja deixo banda el crimen organizado. El que mata són les malalties, no?
Bé, les malalties o els medicaments. Jo el que trobo més fort és crimen organizado. Que els medicaments maten és una cosa que potser no corria massa. Potser no se sabia massa, però que els medicaments maten se sap des de fa quants anys.
Bueno, jo la lectura la faig a l'inrevés, és a dir, que hi hagi crimen organizado en el món de la farmàcia, fins a un cert punt, tot són conspiracions i històries que t'expliquen, però que el llibre dir que els medicaments maten, home, ho trobo fort, no? Vostè em diu que li sorprèn al revés, o si més no, que el medicament mata...
Això està clar d'anys.
Diu que està clar? En base a què?
Els fàrmacs són productes, molècules, que són estranyes al nostre organisme i els prenem per modificar funcions biològiques o bioquímiques o del tipus que siguin, no? I així intentar restablir la salut o prevenir malalties. Bé, pel fet de ser molècules estranyes a l'organisme, poden produir-hi efectes que no són fisiològics. I alguns d'aquests efectes poden no ser desitjats. La forma més comuna d'efecte indesitjat, o la més fàcil d'entendre, és un efecte exagerat del medicament. Per exemple, en una persona que té risc de trombosi, per exemple, en fibrilació auricular, que en tenim desenes de milers de gent a Catalunya, així, doncs se li donen fàrmacs anticoagulants perquè no facin un trombus. Però si la dosi de l'anticoagulant s'ha passat, o algun dia ha passat alguna cosa, que se n'ha pres el doble, s'ha despistat, o el que sigui, doncs això pot produir una hemorràgia. Aquest és un medicament que és necessari, s'ha de prendre i és perillós, les tres coses. En Godzet, potser en el seu llibre, en la qüestió que més es fixa ell, és en tots els medicaments que molta gent pren sense necessitar-los i que, no obstant, continuen tenint els efectes indesitjats. És a dir, posem un exemple.
Sí.
Si una persona amb una depressió molt greu pren un antidepressiu, la seva malaltia de la depressió anirà probablement millor que si no pren res o que si pren un placebo. Per tant, d'això en diem eficàcia.
Sí.
Que l'eficàcia no és més que una probabilitat. Probablement aquella persona millorarà més de pressa o es trobarà millor abans, o que sigui, o es trobarà encara millor el mateix dia, etc., que el que no pren res. Ara bé, si aquest medicament que pren el depressiu té uns efectes indesitjats, pot augmentar el risc d'infart de miocardi, pot augmentar el risc de convulsions, pot augmentar el risc d'ictus. Ara repassàvem uns quants d'aquests efectes.
Els efectes secundaris, serien?
Secundaris, no desitjats. Pot augmentar el risc de caiguda i, per tant, de fractura, sobretot si és gent gran, i la fractura, si és greu, doncs pot conduir a la mort, etc. Clar, això, per tractar una malaltia que considerem greu, com la depressió greu, és un risc que considerem que val la pena córrer. Però quan donem l'antidepressiu a una persona que simplement està trista, que no té depressió, els efectes indesitjats hi són igualment, però de benefici no n'hi ha cap, perquè aquests fàrmacs no et curen la tristesa. Per això, el risc de cada fàrmac és sempre el mateix. Si el donem a la mateixa dosi, a la mateixa persona, però val la pena córrer-lo o no córrer-lo segons per què donem el fàrmac. Llavors, el que diu aquest llibre és que les intensíssimes campanyes de comercialització que explica per diversos mètodes que ell equipara molt sovint a mètodes de la màfia, l'extorsió, l'obstrucció de l'aplicació de la llei, l'obstrucció de la justícia, la corrupció de polítics, gestors i demés, que és el que fa la indústria farmacèutica a tot arreu del món, i altres indústries, no dic que ho faci solament la indústria farmacèutica, doncs això produeix que hi hagi molta gent que pren medicaments que no caldria que els prengués. I tota aquesta gent poden ser víctimes dels efectes d'aquests medicaments. Per posar-vos un exemple relativament recent que va passar aquí a Catalunya i aquí a Espanya. Fa un temps, des de l'any 94 o 95 fins al 2004 o 2005, van ser molt populars els medicaments d'estrògens per dones que entraven en la menopausa. Se'n deia tractament hormonal substitutiu, una expressió preciosa, no? Tu disminueix l'hormona, jo t'ho substituiré, i per tant ja dona aquesta idea de conservarem la joventut, eterna joventut, i les fotos de publicitat era, al final ja eren de menys arrugues, joven i lozana, etc.
I no tindràs els efectes de la menopausa.
No tindràs, esclar, els fogots, això també, perquè aquests fàrmacs una mica els fogots els disminueixen una mica, no del tot, no els treuen del tot, però els disminueixen. Bé, aquí a Espanya milions de dones postmenopàusiques van prendre aquests medicaments. No tant com a altres països com Gran Bretanya i Estats Units. Aquí a Espanya calculem que aquests medicaments en aquests 10 anys d'ús massiu, perquè l'any 2003 ens vam adonar d'això i es va parar de prendre, per tant la cosa va durar fins al 2004 o 2005, perquè tarda l'efecte, doncs es van produir 18.000 casos de càncer de mama atribuïbles només a aquests medicaments. I això us semblarà molt, però, per exemple, una publicació oficial dels centres de control epidemiològic dels Estats Units, del govern dels Estats Units, xifrava en més de 250.000 els casos de càncer de mama produïts per aquests medicaments als Estats Units. El Ministeri de Sanitat britànic diu que durant aquest període a Gran Bretanya es van produir entre 55 i 60.000 casos de càncer de mama enterament atribuïbles a aquests medicaments. Esclar, això són proporcions ja epidèmiques, no? És a dir, són milers, desenes de milers de víctimes amb una malaltia greu que o bé els mata o bé el tractament que els hi donen els hi produeix una mala salut, és una alteració molt important de la salut, no? Clar, aquestes dones, probablement moltes d'elles no necessitaven els estrògens i ara el que es diu és, sí, pots donar estrògens i demés, però no et passis de 3 mesos, perquè per produir càncer en 3 mesos no n'hi hauria prou, no? I potser això t'alleugi dels teus fogots. Ara bé, si els teus fogots creus que els pots aguantar sense prendre una cosa que et podria produir càncer, molt millor. Això és el tipus d'explicació que no corre pels usuaris, no?
Abans d'entrar, el doctor em deia, caldria fer una diferenciació entre medicaments inútils, medicaments innecessaris i medicaments mal dosificats. Medicaments inútils. Ens pot posar exemples de medicaments que la gent està consumint i que no fan efecte?
Per exemple, medicaments per la tos.
Tots els xarops per la tos no ajuden a deixar de tossir?
Els xarops per la tos no ajuden a deixar de tossir. No, vaja, no hi ha proves que ajudin a deixar
de tossir. La quantitat de gent que els pren.
Però bé, perdoni un moment. Jo he pres xarop per la tos
i no tossos tant.
Allò es va tallar.
I això està documentat en investigacions clíniques. Ah, és a dir, doncs tu a una persona amb tos li dones un placebo i això una bona cosa que es fa és registrar, per exemple, durant la nit quan tus, amb un magnetofon, registrant el soroll, i li dones un placebo i disminueix la tos un 40 o un 50% o un 100%, fins i tot deixen de tossir. I si els dones aquest medicament, igual. Quan diem que no hi ha eficàcia, el que estem dient és, no és diferent del placebo. O el que diu el Peter Gotche, quan diu dels antitussígens, diu, els estudis en els quals els han comparat amb placebo són tan mal fets que no me'n fio, no me'ls crec. És a dir, no és que diguem que no serveixin, el que diem és, no hi ha proves de que serveixen, que és diferent, de dir que no serveixen. Perquè per dir que no serveixen has de fer un estudi i comprovar que efectivament no serveixen. Per comprovar que una cosa no serveix necessites molta més gent en l'estudi, és un estudi més complicat que per comprovar que fa alguna coseta.
Per tant, quan tenim tos, si ens prenem un xarop per la tos,
Quan teniu tos, primera heu de distingir entre la tos seca i la tos humida. Mm. La tos humida és la tos que té expectoració,
sí, sí.
I aquesta no l'hem d'inhibir. Perquè, és clar, si una persona que fa mocs a les seves vies respiratòries li donem, com passa sovint, això seria un medicament mal indicat, com en deies tu abans, innecessari. Innecessari, a més, en aquest cas, mal indicat, mal prescrit. Una persona que té una tos en producció d'esput, no li donis un antitussigen perquè ha de conservar la tos, perquè si no, no podrà treure l'esput. D'acord? Si no tos, no pot treure la seva secreció. Si és tos seca irritativa, d'aquella que no treu res, en aquest cas convindria tractar-la. El que passa és que, en aquest cas, el que s'ha vist és que, comparats amb placebo, aporten molt poca cosa.
Per tant,
i necessitem
seria...
alguna cosa per la tos, eh?
Seria, per tant, un exemple de medicament inútil. Medicament innecessari.
Medicament innecessari és... Això és molt comú. Això li passa ara mateix a milions de persones aquí a Catalunya. És aquell medicament que et donen però no el necessites, que et prescriuen però no el necessites. De vegades, fins i tot perquè l'has demanat tu. Doctor, que em pot mirar el colesterol? Doctor, que em pot donar un medicament? El tinc cal? Doncs doni un medicament pel colesterol. El colesterol és... per dir-ho d'una manera florida, una invenció de la indústria farmacèutica. El colesterol és un molt dèbil factor de risc cardiovascular, és a dir, factor de risc per tenir infart de miocardi. La majoria de la gent que té infart de miocardi té un colesterol perfectament normal. La majoria de la gent que té el colesterol alterat no es mor d'infart de miocardi. Llavors, sí que és cert que si tens el colesterol més alt tens més probabilitat de tenir infart, però el colesterol no és el determinant. El tabac és bastant més determinant. La hipertensió arterial és molt més determinant. El sedentarisme i l'obesitat ho són molt, també. Però, en aquest cas, ja el colesterol és bastant una invenció. Fins al punt que 10 anys després de que es fessin populars els medicaments del colesterol, coneguts amb el nom d'estatines, es descobreix i es publica que aquests medicaments tenen efectes beneficiosos sobre el risc d'infart de miocardi, molt lleugers, però els tenen, però no es deuen que baixin el colesterol, sinó altres coses. El colesterol hi té poc a veure amb l'infart. I ara els mateixos fabricants diuen, no, és que toquen la placa de l'arteriosclerosi i te la disminueixen, és que treuen la inflamació de la paret arterial, és que fan que no hi hagi tants trombos perquè actuen sobre les plaquetes perquè no hi hagi tanta trombosi. Però el colesterol sembla que no hi té tanta importància, no? Llavors, molta gent pren medicaments aquests pel colesterol, però està científicament demostrat que si tu tractes a gent amb un medicament per baixar el colesterol, i són gent que no tenen cap altre factor de risc cardiovascular, és a dir, no tenen diabetis, no tenen obesitat, no tenen sedentarisme, és a dir, que no es mouen mai, no fumen, no tenen hipertensió, és pitjor donar el medicament pel colesterol que no donar-lo. Per què? Per què? Doncs simplement perquè aquest medicament pel colesterol té, com tots els medicaments, els seus efectes indesitjats. Llavors, si no aconseguim cap benefici, però tenim efectes indesitjats, el que en diem en termes tècnics la relació benefici-risc, és a dir, entre el benefici que tu treus del medicament i el risc que implica prendre aquest medicament, que existeix en tots els medicaments, doncs és desfavorable. Si tu tens molt més risc d'infart, llavors sí que la relació és favorable. Ara mateix se'ns proposa tractar per medicaments pel colesterol la gent que té un risc cardiovascular relativament baix, que diuen un 7%, 7,5% a 10 anys. És a dir, és complicat que cada un pensi. Mira, jo d'aquí als propers 10 anys tinc un 7,5% de probabilitat de tenir un infart de miocardi. Per exemple, Et sembla molt?
Sí. Home, un 7%?
Si et sembla molt, prens un medicament pel colesterol i el pots baixar a 5-6%, si t'agrada. No el baixaràs gaire més, Si et sembla molt. Ara bé, per cada 400 homes amb un risc de 7,5% que tractem amb això, per dir-ho més clar, per cada 345, ho tinc aquí apuntat, homes que tinguin un risc d'infart de 7,5% als 10 anys que ve, si a tots aquests els donem una estatina, evitarem només un infart. Un sol infart. Ara bé, els altres 344 no es beneficien. Ara bé, produirem uns casos d'hepatitis, uns quants casos d'hepatitis i uns quants casos de dolor muscular o miopatia. Per exemple, evitem un cas d'infart, i aquí ho tinc escrit, i són càlculs dels estudis científics fets amb més de 120.000 pacients, però es produeixen 3 casos de miopatia greu, una malaltia greu dels músculs, i 2 d'hepatitis. Ara, a nosaltres el que ens venen és que disminueixen l'infart, però l'altre no ens ho expliquen.
Però, escolti,
i els metges que ho prescriuen, la majoria, he de confessar, no ho saben.
I com és que no ho saben? És que això és el que els metges
I tant.
Aquí ho haurien de saber, això, no?
Aquí està la pregunta que parlàvem abans de començar, no? Com és que no ho saben? I això és el més greu i el que més et preocupa, i a mi també. Doncs perquè el 95% de la formació continuada dels metges, els metges necessiten formació continuada perquè des que acabes la carrera cada vegada van sortint coses noves, no? Doncs el 95% de la formació continuada la fa la indústria farmacèutica. I és legal, això, aquí a Espanya. El Ministeri de Sanitat acredita com a cursos que serveixen per contar-li al professional sanitari quina formació continuada fa els cursos organitzats per la indústria farmacèutica. Que si un se'ls mira, són cursos en què et presenten un nou medicament i et diuen, prescriu això, ja veuràs que ve clar. Però no estan sotmesos a cap control, a cap censura, etc.
Ai, carai.
Però, els... Digues, digues, Marta.
Ai, perdona, no és que totes
No, al contrari.
Digues. Però els metges tenen esperit crític. És a dir, no hi ha metges que diguin jo no vull que m'ho expliqui la indústria farmacèutica.
Sí, és clar.
Però qui els hi hauria d'explicar, perdoneu? Perquè si...
Un organisme independent o la seva pròpia empresa. Aquí a Catalunya, el CatSalut o l'Institut Català de la Salut, per exemple, no? Segons sigui l'organització prestadora o la distribuïdora, diguéssim. Però, és clar, això ho ha d'explicar algú que no tingui un interès, un conflicte d'interès, un interès sobre la venda del medicament, I potser hauria de ser la seva pròpia empresa. He de dir que els metges no s'acaben de fiar com a la font que ells preferirien d'informació de la seva pròpia empresa. Perquè, és clar, diuen, home, els laboratoris ja sabem quins conflictes tenen, però l'empresa sanitària té el conflicte de que vol estalviar. I potser em dirà que no prescrigui coses que jo hauria de prescriure. I per això, en enquestes que s'han fet a metges aquí a Catalunya, el que prefereixen ells són institucions independents, tant de l'administració com de la indústria. I, de fet, en una enquesta que es va fer recentment entre metges de Tarragona, la que va sortir primera és la institució que m'honoro amb dirigir, la Fundació Institut Català de Farmacologia, que ells deien nosaltres ens fiem d'aquests.
Escolta, parlant de fiar, Peter Sigotche és un home que li dona confiança per vostè fer-li el pròleg?
Exacte. Peter Sigotche, jo quan vaig saber que sortia aquest llibre, vaig dir, ostres, m'agradaria molt fer el pròleg. Per què? Bueno, jo ja havia llegit el llibre,
sí.
Però aquest senyor és un senyor que jo aprecio molt perquè, bueno, ha fet moltes coses. Ell és biòleg, és metge, va començar treballant sent metge com a visitador mèdic de la indústria farmacèutica, després va treballar al departament mèdic d'una companyia farmacèutica danesa, ell és danès de Copenhague, i ara és catedràtic de metodologia de la investigació a la Universitat de Copenhague. I dirigeix un centre molt actiu en una col·laboració internacional que es diu Col·laboració Cochrane, en nom d'Archibald Cochrane, que era un senyor que un dia en podem parlar extraordinari, que va lluitar aquí a la Guerra Civil Espanyola.
Ah, doncs mira, ja el convidarem un dia per parlar d'ell.
Estava a les ordres del doctor Brogi. Sí senyor, que eren metges els dos,
sí,
a Granollers van coincidir els dos, i era cap el Brogi i l'Archibald Cochrane. Bé, doncs aquest senyor, l'Archibald Cochrane, després de la seva mort es va formar aquesta col·laboració, que són milers de científics de tot el món que recullen tot el que s'estudia, tot el que troben que s'estudia sobre medicaments, i en fan el que en diuen revisions sistemàtiques. Miren el conjunt a veure quin color pinta de cada cosa, no? I aquesta gent són independents de la indústria i de més. I el Gotche dirigeix un centre de la col·laboració Cochrane als països nòrdics, al centre dels països nòrdics. I potser una cosa que pels que som del meu món a mi em resulta molt impressionant sobre el que és aquest personatge és que ell ha publicat més de 70 articles a les 5 principals revistes mèdiques mundials. I això és molt. Jo em sembla que estic acabant la meva carrera d'investigador i he publicat 25. I em semblen moltíssims. Però és que aquest és un que és molt conegut per la qualitat, la fiabilitat, l'abast de les coses que escriu, les implicacions de les coses que escriu, i a més ha estat capaç de crear un grup de treball allà a l'Universitat de Copenhague que és molt actiu i que té molt. És a dir, jo crec que aquesta és una persona fiable. Una altra cosa és que també puc reconèixer que en alguns aspectes el llibre pot tenir un punt tremendista, si vols. És a dir, comparar la indústria farmacèutica amb la màfia.
Sí.
Jo crec que està bé. El que passa és que, si no compares també moltes altres indústries amb la màfia, ostres, què vol dir? Que la indústria dels armaments és més honesta que la dels medicaments? Jo crec que no, no? O que el narcotràfic. Les tres primeres activitats mundials són les armes, el narcotràfic i els medicaments. Doncs, escolta, entre les tres primeres, la indústria farmacèutica potser sí que és mafiosa, bah, jo diria que sí, però no més que els altres dos, no? És a dir, és potser en aquest sentit exagerat el paral·lelisme que fa. Però jo trobo que fonamentat i com a mínim ajuda a despertar consciències.
Doctor Laporte, dèiem a l'entrada que vostè deia, més, a la Unió Europea es calcula que cada any moren prop de 200.000 persones pels efectes adversos dels medicaments. Això com es calcula?
Això, em preguntava, aquest matí per telèfon em preguntava...
La Marta, escolta, sí.
La Marta em preguntava, i això de 197 d'on surt? Dic, mira, doncs jo vaig conèixer a la persona que va publicar aquesta xifra de 197.000, que és una persona de l'Agència Europea del Medicament, per cert, molt favorable a la indústria farmacèutica, i li vaig dir on l'has tret aquesta xifra. Diu, no, diu, he posat una xifra així per casualitat, més que res per crear consciència. Dic, escolta, t'has equivocat com a mínim de 10 vegades, però probablement de 20 o 30. És a dir, si els medicaments són realment la tercera causa de mort, com diuen els dos últims estudis que s'han publicat sobre això, fins ara dèiem que era la quarta, home, a Europa es moren molt més de 200.000 persones per causa de medicaments, en poden morir, i més de 2 milions, probablement, perquè per infart a Europa ja deuen morir anualment uns 5 milions o 5 milions.
Però provocats pels medicaments?
No, per infart. Doncs ja després com que el medicament ve poc després de l'infart, doncs, per donar una idea, no? I després nosaltres, com a Centre de Farmacovigilància de Catalunya, ens hem preguntat, bé, a Catalunya de què es mor la gent dels medicaments? Perquè els medicaments maten. Però és que tu prens un medicament i causa terra mort. És que tu prens un medicament i pots tenir un
càncer. És que per això s'ho pren el llibre.
Un medicament i tenir un càncer, o tenir una hemorràgia gastrointestinal, o tenir una hemorràgia cerebral, etc.
I a Catalunya?
A Catalunya comencem a tenir algunes xifres des de que es parla dels medicaments com a causa important de mort. He portat aquí una llista que he tramès recentment al Departament de Sanitat de la Generalitat, on explico, per exemple, que a Catalunya tenim més de 10.000 casos anuals d'hemorràgia greu per anticoagulants, els quals han mort un terç, aproximadament, és a dir, 3.000 casos de mort per hemorràgia. En aquest cas, hi ha molts pacients que prenen els anticoagulants i els necessiten, no moren innecessàriament, per dir-ho d'alguna manera. Ara, abans em deies, què són els medicaments mal dosificats? Home, doncs potser és que els havien donat una dosi massa alta, potser és que no els controlaven prou i no els hi van rebaixar la dosi quan estaven massa anticoagulats. És a dir, de vegades el medicament està ben indicat, però s'ha de fer un bon seguiment del pacient amb medicaments que són de risc, com per exemple els anticoagulants que poden donar hemorràgia, no? Tenim, per exemple, gairebé 3.000 ingressos hospitalaris per hemorràgia gastrointestinal, dels quals la meitat són per medicaments i calculem que això produeix uns 150 morts. Tenim desenes de casos d'infart de miocardi atribuïbles a diclofenac. Sabeu què és el diclofenac? Una de les marques més conegudes la coneixeu, és el Voltaren. Voltaren. Doncs això produeix infart de miocardi. Avui, l'Agència Espanyola del Medicament ha tret una nota dient...
Estem obrint els ulls com a plat d'estudi.
Jo me l'he arribat a prendre...
Sort del Voltaren, moltes vegades.
Sí, sí, i tant.
Sort del Voltaren.
I tant. Amb un atac de gota,
allò que fa mal a l'esquena, que quedes enganxat.
Ara resulta que hem pogut aclarir que hi ha alguns antiinflamatoris que des del punt de vista cardiovascular són més segurs que el Voltaren. N'hi ha d'altres. Per exemple, un que es diu Naproxen, i altres, l'Ibuprofen, altres.
Jo a casa tinc...
Avui mateix, l'Agència Espanyola del Medicament ha distribuït un comunicat advertint del risc cardiovascular d'un fàrmac que era una còpia, quasi còpia del diclofenac, que era l'aceclofenac, que és un fàrmac espanyol i català, i que és un dels pocs fàrmacs fets aquí, inventats aquí, desenvolupats aquí, que ha tingut, diguem-ne, distribució internacional. I també diu, aquest també té risc cardiovascular i està contraindicat amb gent que tingui risc cardiovascular, que vol dir...
Per tant, els medicaments s'han d'indicar bé,
s'ha de ser...
Aquest seria un dels problemes.
Una altra cosa, per exemple, aquí a Catalunya tenim 1 milió de persones que prenen omeprazol. Coses per
protegir.
La protecció gàstrica,
Sí, home, clar, protegeix, perquè si no...
Quin problema hi ha amb això?
Protegir. Això com que canvia l'àcid de l'estómac i del duodè, tot el calci que tenim a la dieta, que ja normalment costa d'absorbir-se, perquè el calci és un catió que li costa molt absorbir-se, no és fàcil, i per això de vegades ens descalcifiquem els ossos, no? Doncs aquest, com que canvia l'àcid de l'estómac, el calci s'absorbeix menys. I si portes uns anys prenent-lo, a partir de 4 anys, que és el que pren la gent perquè li donen de per vida...
Bueno, perquè, clar, això t'aïlla de problemes...
Déu-nos en guarda deixar-lo de prendre, efectivament, no?
Intestinal.
Per cert, si algú que ens està escoltant se li ocorre deixar de prendre l'omeprazol, que ho faci poc a poquet. I, li dic, si té mal d'estómac, que prengui ranitidina, perquè l'omeprazol no treu mal d'estómac, el que el treu és la ranitidina. L'omeprazol protegeix molt bé la mucosa en gent que té úlcera. En gent que té úlcera, però a la majoria de la gent no li fa més
que mal. Pren ibuprofè, però durant els dies que tu prenguis una mica de cosa per protegir. Doncs llavors una setmana no passa res. Diem-ho, això.
Una setmana no passa res. No passa res. Ara, també una setmana, si tens dolor, mal d'estómac, és millor prendre ranitidina o un similar de la ranitidina, perquè l'omeprazol no et farà l'efecte fins al cap de 7 o 8 dies. I és millor no rabiar al cap d'una hora i no haver d'esperar 8 dies per deixar-ho.
O una camamilla.
Home, si et passa amb la camamilla...
Home, i tant.
I també no beure gaire, etc. Una altra... doncs amb l'omeprazol tenim 1.000 fractures de pelvis o de fèmur anuals aquí a Catalunya. Una mica més de
presol. Que això amb gent gran es pot complicar.
Com que no absorbeixen el calci es debiliten els ossos al cap d'uns anys a prendre-ho, els ossos tenen osteoporosi i només que caiguin es trenquen. I llavors amb això, en fi, s'han fet 12 o 14 estudis internacionals i tots indiquen el mateix, en molts països, i llavors aquí el que es calcula és que hi ha uns 1.000 casos de fractura per omeprazol. 746 per medicaments hipnòtics per dormir, també de fractura
de
pelvis.
Aquest tema és interessant. El del
quasi 400 per antidepressius. En vols més de fractures? Perquè tinc
no, escolti, que vostè va aquí amb les llistes
el
tema dels somnífers, perquè hi ha moltíssima gent que consumeix pastilles per dormir. Realment són efectius els somnífers, doctor?
A veure, el primer dia sí, el segon també, la primera setmana també, al cap de 3 o 4 setmanes ja no són diferents a placebo.
Però la gent els pren... Al cap de 4 setmanes no fan res.
Ja no fan res que es diferenciï.
I quin problema hi ha si continues consumint somnífers?
I un moment, el que fan no és gaire, eh? En els assaigs clínics on el pacient no sap si li han donat placebo o li han donat un medicament i compten quant de temps tarda a dormir-se, el que pren el medicament per dormir només s'adorm 7 o 8 minuts abans que el que no pren el medicament. És a dir, el benefici és molt petitet. És molt petit, 7 o 8 minuts. Per 7 o 8 minuts hem de prendre una pastilla. Una pastilla que augmenta el risc de caiguda, de fractura, de pneumònia, que augmenta el risc de malaltia d'Alzheimer. Ja portem 2 estudis en 2 anys internacionals, un fet a França i l'altre a Canadà, que ens diuen que augmenten un 40 a 45% el risc de malaltia d'Alzheimer, l'ús crònic d'hipnosedants. Si això es confirma, tenim una explicació de la malaltia d'Alzheimer. És que és poca broma, eh? És a dir, aquí estem davant de patologies que poden tenir una incidència. Esclar, quan diem tercera o quarta causa de mort, vol dir que hi ha una incidència de salut pública molt important. I vol dir que tenim un problema, i també vol dir que el sistema de regulació dels medicaments que hi ha hagut fins ara a Catalunya, Espanya, Europa i el món ha estat un fracàs, que n'hem de pensar un altre. I això és una mica també el que diu el Gotche. Un sistema en el qual la indústria té camp lliure per parlar amb els prescriptors sense testimonis, perquè el que els agrada és la visita mèdica individual, que no hi hagi ningú allà al voltant, això és el que volen ells. I susurrar, com diuen ells, susurrar a l'orella, com s'ha tret de documents interns de companyies farmacèutiques. Susurra'ls-hi a l'oïda o a l'orella que han de donar aquest medicament pel dolor, aquest medicament per dormir, aquest medicament per els nervis, aquest medicament per la irritabilitat, aquest medicament per anar a treballar, per animar-te i anar a treballar, sempre el mateix medicament. I això susurra'ls. És a dir, aquesta manera de màrqueting, que va acompanyada de premis, viatges a congressos molt sovint, o coses d'aquest tipus, és molt efectiva. I jo entenc que molta gent pensi que a ells una invitació a un congrés no els compra. I la majoria dels metges estan convençuts que si accepten el regal d'un bolígraf, només un bolígraf d'un laboratori farmacèutic, això no els comprarà a ells. Potser no els compri. Però si tu acceptes només un bolígraf d'un visitador mèdic, la pròxima vegada que vingui aquesta persona estàs obligat a rebre'l. Ja tenim un punt. I si el reps, deixes de rebre un pacient. O li treus temps als teus pacients. És a dir, compte, perquè això és una cosa que va entrant poc a poquet.
Per acabar,
sí,
una última qüestió. Abans d'entrar, el doctor em comentava que a l'estat espanyol realment tenim un problema molt gran. O sigui, si es compara amb el consum de fàrmacs a tot el planeta, l'estat espanyol ocupa la primera posició en consum d'antidepressius, hipnòtics i ansiolítics.
Hipnòtics i ansiolítics els contem junts perquè són
tots junts. Primera posició al món.
Primera posició al món, i d'antidepressius estem pràcticament empatats amb els Estats
Units. Sí, estem empastillats aquí.
Hi ha estadístiques que diuen primer i estadístiques que diuen segon, però estem molt empatats.
Però això té alguna raó de ser? És a dir, perquè ens agrada automedicar-nos o perquè anem a la farmàcia?
Jo crec que aquí hi ha diversos factors. Un naturalment, el que deia de l'enorme poder que té la indústria de convèncer gent i de passejar-se com volen pel sistema de salut. No? Són els mercaders de dintre el temple I, esclar, jo quan veig això dels mercaders entre el temple, penso que Jesús ja potser va fer bé amb expulsar els mercaders, però havia d'haver expulsat els que van donar permís als mercaders per entrar, perquè els mercaders van allà on els deixin, si ells fan la seva feina. No hi ha res contra els visitadors mèdics, és contra qui els deixa actuar d'aquesta manera. Un és això, l'altre és que durant uns anys, ara amb la crisi ja no, s'ha dit que el nostre sistema sanitari gairebé s'invitava a que tots els problemes els resolguessis en el teu sistema sanitari. Llavors, les tensions de la vida quotidiana, el nen que li costa seguir el curs escolar, la mare de família que té problemes per seguir els fills ja adolescents, el pare que té problemes d'atenció de la feina i, a més, té un petit grau d'alcoholisme i tot això, no es resolen amb medicaments. Es resolen d'una altra manera. I es resolen amb un sistema de salut, probablement també, però no tot en el sistema de salut. Hi ha coses que no són malalties. La tristesa no és una malaltia. La timidesa no és una malaltia. La menopausa no és una malaltia. L'envelliment pròpiament no és una malaltia. És la pura biologia de la vida. Llavors, convertir això en malalties és el que ha augmentat molt el consum d'aquests fàrmacs. És a dir, si estàs nerviós, entre cometes, sense entrar en més detalls i veure què és exactament el que tens, és fàcil donar un medicament. Hem de tenir en compte també que el metge, en el nostre sistema de salut, el metge d'atenció primària, està molt pressionat. Molt pressionat. És a dir, els metges d'atenció primària tenen poc temps per dedicar, per explicar-li al pacient, mira, en comptes d'un medicament seria més fàcil fer tal cosa o tal altra, no? I això també hi compta. És a dir, poder de la indústria, per resumir, oferta d'un sistema sanitari que semblava que ens havia d'arreglar tot, fins i tot el que no era problemes de salut, i després metges molt pressionats que tenen poc temps per la formació continuada i per donar explicacions als pacients que evitarien la prescripció de molts medicaments.
Ens tornarem a escoltar aquesta conversa, aquesta entrevista, perquè, en fi, ha dit moltes coses i moltes necessiten una reflexió a casa. Doctor Joan Ramon Laporta, director de la Fundació Institut Català de Farmacologia i catedràtic de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Recordem que ens ha vingut a parlar, perquè ell és el que, en aquest cas, fa el pròleg del llibre Medicamentos que maten y crimen organizado, escrit pel metge danès Peter C. Gotche. Doctor, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer.
És un plaer, sí.
Igualment. Fem una pausa i res, tornem amb Marc Serra i la seva exclusiva.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.